Comissions Obreres alerta de la situació de col·lapse que pateixen molts serveis d'urgència i centres d'atenció primària davant la setena onada de la Covid-19. El sindicat alerta que ja s'acumulen molts retards i que, donat que el pic de la onada d'arriba a mitjans de juliol, s'haurien d'adequar les plantilles, ja que molts professionals estaran de vacances. En aquest sentit, demanen més previsió que en anteriors onades en què els professionals han vist com se'ls alteraven els dies de descans. Pel que fa al sistema sanitari, està patint l'augment de casos, però no es preveu que les unitats de cures intensives arribin a les xifres de principis d'any amb la variant Omicron. El nou president de la patronal multisectorial, SECOT, Xavier Panés, considera que la inflació és més perjudicial per la incertesa que genera que per l'impacte que està tenint ara mateix. L'encariment dels aliments i el carburant ha situat l'IPC al 10,2%, una inflació que no es veia des del 1985. Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
Així ho ha apuntat poques hores després d'assumir la presidència de la patronal.
No agrada perquè amb tots aquests increments no es trasllada mai tot, amb la qual cosa, si ja tenies uns nivells de marge reduïts, doncs això encara et fa reduir-los més, no? No hi veig jo una preocupació ara en aquest moment de preocupació pels increments de preus, és evident que sí, no? Però tampoc ens hi gerem, vull dir, tampoc crec jo que ara en aquest moment la situació és més d'expectativa dolenta que de realitat dolenta.
Panés ha destacat la importància de comptar amb els fons Next Generation per pal·liar l'impacte de la situació actual.
I el jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona ha donat a l'Ajuntament d'Alcanar un termini de fins aquest divendres perquè presenti un nou aval milionari per indemnitzar els propietaris dels 24 apartaments de la promoció il·legal Turó a Alcanar Platja. El cas va esclatar després que una veïna denunciés als tribunals que les obres no respectaven les distàncies ni els paràmetres legals previstos per la planificació urbanística en aquell espai. Ara, després de dues dècades, el cas Turó s'aproxima al seu desenllaç final. Al Canal Ràdio, Cristina Esteban.
El cas Turó s'aproxima al seu desenllaç final després de dues dècades i és que el jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona ha donat a l'Ajuntament d'Alcanar de termini fins a este divendres perquè presenta un nou aval milionari per a indemnitzar els propietaris de 24 apartaments de la promoció il·legal de Turó a Alcanar Platja. Ens ho explica així Joan Roig, alcalde d'Alcanar.
Una llicència d'obres atorgada el 2003 per l'Ajuntament d'Alcanar que autoritzava la construcció, això és important, de 32 habitatges, 32 apartaments, en una parcel·la on només se podien construir 9 cases unifamiliars, segons el pla urbanístic d'Alcanar. Posteriorment, a l'atorgament d'esta llicència el 2003, i arran d'una denúncia veïnal, la justícia sentencia que esta llicència atorgada el 2003 és nula de pedret. Això vol dir que esta llicència se va atorgar de forma il·legal, vulnerant la planificació urbanística del municipi.
L'Ajuntament d'Alcanar es sorprèn en l'ordre dels esdeveniments, ja que la justícia demana una indemnització abans dels enderrocaments dels edificis.
I pel que fa al temps, al matí i al migdia és assolellat. Ara bé, els ruixats arribaran aquesta tarda de cara amb més intensitat a les comarques del Berguedà, el Ripollès i la Garrotxa. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes arribaran als 33 o 34 graus.
Notícies en xarxa.
Dijous 30 de juny de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Martí González.
Dijous 30 de juny, queda només un dia perquè comenci demà a Terrassa a rodar la pilota al Mundial Femení de Hockey que es disputarà a la cocapital vallesana i també a Amsterdam, als Països Baixos, on aquesta nit a Terrassa tindrà lloc la cerimònia inaugural amb una limitació d'aforament de 350 persones. Una cerimònia que avui en farem la prèvia d'aquesta cerimònia i també del Mundial Femení, de la part més esportiva. Ho farem amb Canal Terrassa. També parlarem de bàsquet perquè sabem on i quan seran les finals a 4 de les lligues catalanes masculina i femenina. Aquest mateix matí hem sabut que Tarragona acollirà la cita masculina que enfrontarà els quatre equips catalans de la Lliga CB, Joventut i Manresa en una semifinal i Barça i Girona en l'altra. La femenina es disputarà a l'octubre a Fontejau i enfrontarà Uni Girona i Barça Club Bàsquet Sant Feliuenc, el recent ascendit també a la Lliga Femenina, d'una banda, i Cadí la Seu amb el guanyador de la Lliga Catalana Challenge, de l'altra. Hockey, bàsquet, però també patinatge, handbol, futbol, platja i molt més, tot això en joc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què hora hem d'estar pendents a l'esport de casa nostra. Amb la Paula Pujol. Paula, bon dia.
Bon dia, Martí.
Avui és l'últim dia perquè el Barça tanqui com a mínim una de les palanques aprovades per l'Assemblea de Compromissaris per començar a revertir la situació econòmica.
El club ha de signar avui la venda d'una part dels drets televisius que, presumiblement, tot i que encara no s'ha fet oficial, serà el fons d'inversió Sixth Street per als propers 25 anys. Una operació que permetrà ingressar uns 200 milions d'euros per tancar el curs 2021-2022 en números positius i començar a generar fair play financer per poder fitxar nous jugadors.
Per cert que avui encara no ha fitxat cap jugador al Barça, no incorpora ningú, més enllà de Pablo Torre, que tindrà en principi fitxa del filial, tampoc, a banda de Dani Alves, ha marxat ningú. Avui acaba el contracte d'Ousmane Dembélé amb el Barça, encara no s'ha decidit el seu futur.
El club li va presentar aquesta setmana una última oferta de renovació a la baixa perquè l'atacant francès s'acabi quedant al Barcelona.
Veurem què fa finalment Dembélé. Pel que fa a l'Espanyola, i el club va fer oficial la marxa d'un altre dels porters, Oier Olazábal.
Després de l'adeu del titular d'ara fa uns dies, Diego López, del club blanc i blau, va confirmar ahir que no renovaria a Oier. L'objectiu principal d'aquest mercat per al primer equip masculí, per tant, és un porter de garanties.
I en categoria femenina ja es van fer oficials les renovacions per part de l'Espanyol per la temporada que ve de la capitana i també de la màxima golejadora.
Cristina Baudet i Adriana Martín seguiran el curs que ve a l'Espanyol amb l'objectiu d'aconseguir l'ascens a la primera divisió.
El Lleida Esportiu i l'Andorra van confirmar ahir que s'enfrontaran a la quarta edició del trofeu Emili Vicente.
Un partit que tindrà lloc el proper 7 d'agost i que servirà d'una banda per homenatjar el qui va ser entrenador de tots dos equips i també per presentar el primer equip lleidatà davant de la seva afició.
Encara en futbol, ahir s'ha presentat també el nou reglament i les bases de la nova primera federació.
El primer requisit és estar al corrent de pagament en el moment de la inscripció, a més de portar les dades financeres requerides, un aval bancari i una pòlissa de fiançament. A més, s'ha de disputar d'un terreny de joc de gespa natural amb il·luminació de com a mínim 600 llums, amb una capacitat mínima de 4.000 espectadors i graderies perimetrals a tot l'estadi. Els equips hauran de tenir un pressupost mínim d'un milió i mig d'euros anuals a partir de la temporada 2023-2024 i garantir un salari mínim de 35.000 euros per temporada a tots els jugadors majors de 23 anys. La Lliga, la primera federació, on hi haurà quatre equips catalans, comença el 28 d'agost.
Un d'aquests quatre equips catalans és el Nàstic de Tarragona, que s'enfrontarà al Saragossa, en el 13è ciutat de Tarragona.
El partit es disputarà el 29 de juliol al nou estadi Costa Daurada, en el primer enfrontament de pretemporada confirmat per al Club Grana.
En bàsquet ja hi ha dates i seu per a la Lliga Catalana Masculina i Femenina.
La masculina serà al Palau d'Esports de Tarragona el proper 20 de setembre i enfrontaran la primera semifinal el Baxi Manresa i el Joventut de Badalona i en l'altra el Barça i el Bàsquet Girona. El pavelló gironí de Fontejau acollirà la fase final de la Lliga Catalana amb unes semifinals que disputaran el Cedis contra el campió de la Lliga Catalana Femenina Challenge d'una banda i l'Uni Girona i el Barça Club Bàsquet Sant Feliuenc de l'altra. Serà el primer cap de setmana d'octubre.
La masculina serà el 20 de setembre i el primer cap de setmana d'octubre serà la femenina. Per cert, l'Espar Uni Girona perd la seva màxima anotadora.
La nord-americana Kennedy Burke no continuarà a Fontejau la temporada que ve després de no arribar a un acord amb el conjunt gironí i fitxar pel Villeneuve Lilla francès.
En hoquei patins, el noi es renova Jordi Bargalló.
19 anys després de la seva marxa, Jordi Bargalló va tornar el curs passat al club de casa seva, on va arribar com a infantil. Després de passar pel Liceo, l'Igualada i l'Oliveirense portuguès, Bargalló afronta la seva segona temporada consecutiva al conjunt de Sant Sadurní.
I també en aquesta hoquei lliga masculina, el Girona renova el jugador més veterà de la competició, Jaume Llavarola.
L'Igualadí porta 8 temporades defensant la porteria del Girona i els seus 47 anys ho continuarà fent la temporada que ve al costat del segon porter, Pau Fernández, de només 19 anys. Després de 30 anys a l'elit, Llavarola compta amb un palmarès en què suma 4 Copes d'Europa, una Copa Sers, un Campionat del Món i un d'Europa amb la selecció espanyola i la Copa Amèrica amb la selecció catalana.
En futbol sala, l'indústria Santa Coloma, ja ho direm, anuncia el seu primer fitxatge.
Es tracta de l'ala barceloní Nil Closes, que arriba procedent del Noia Gallec, amb qui va guanyar la Lliga a la segona divisió i va aconseguir l'ascens. Format a les categories inferiors del Barça, Nil Closes ha signat fins al 2025 amb el club colomenc.
En waterpolo, la selecció espanyola masculina, dirigida pel català David Martín, ja és a les semifinals del Mundial de Budapest.
Espanya, amb 13 jugadors catalans, va superar per 7-6 a Montenegro i s'enfrontarà a Croàcia a la segona semifinal. També buscaran un lloc a la final Grècia i Itàlia.
En tennis ara mateix està jugant Paula Badosa la segona ronda del torneig de Wimbledon contra la romanesa Irina Bara. De moment guanya un 7-0 Badosa, ha guanyat el primer set per 6-3. Ara mateix en directe, en el segon set, guanya Badosa per 4-2. 4 jocs a 2, per tant, en el segon set. Per tant, molt ben encarrilat a la segona ronda per a la tennista empordanesa. I en handbol ha tornat ja la Granollers Cup, el major torneig internacional d'handbol base del sud d'Europa.
Després de 2 anys d'aturada per la pandèmia, la competició torna al Palau d'Esports de la capital vallesana, que acollirà com a seu principal més de 1.000 partits amb 285 equips de 15 països diferents.
I un últim punt en ciclisme, les estacions de muntanya de la Molina i de Vallter seran 2 finals d'etapa de l'edició número 102 de la Volta a Catalunya.
2 ports que ja són una referència en la història recent de la cursa amb etapes que acaben en alt. La prova catalana tindrà lloc del 20 al 26 de març de l'any que ve.
I avui és dijous i tornen les retransmissions esportives de la xarxa aquest cap de setmana. Dissabte, per Xala, protagonisme pel patinatge artístic. Paula.
Dissabte arriba a Xala el segon trofeu Catalunya de patinatge artístic, una competició que ja s'està celebrant des de dilluns a 3 municipis del Baix Camp, a Riudoms, Reus i Mont-roig del Camp. Hi participen 1.143 esportistes d'entre els nivells 1 i 7 de la modalitat lliure. El trofeu Catalunya va néixer el 2020 amb la intenció de donar l'oportunitat a la base de gaudir d'una gran competició i donar visibilitat al futur de la disciplina.
Per això es podrà veure la retransmissió de la gran final d'aquest trofeu Catalunya de patinatge des del Pavelló Olímpic de Reus durant tot el dia de dissabte i diumenge tindrem handbol.
A les televisions locals i a Xala es podran veure en directe 2 de les finals del Granollers Cup, un dels tornejos internacionals d'handbol formatiu més importants d'Europa. A partir de 4:45 de la tarda es podran seguir amb la retransmissió de la xarxa la final juvenil femenina i la final a l'Evi masculina.
Dijous 30 de juny comencem parlant d'hoquei herba, de hoquei, perquè aquesta tarda s'inaugura el Mundial Femení de Terrassa a la Seu d'Ègara amb una cerimònia que barrejarà el hoquei amb la cultura popular, el patrimoni històric local i amb les jugadores com a principals protagonistes. De fet, hi haurà les capitanes dels 8 equips que juguen a la Seu de Terrassa. Recordem que part del Mundial també juga a Amsterdam, als Països Baixos, en un acte que començarà a 9:15 de la nit. Això sí, tot i que l'entrada és lliure i gratuïta, al recinte hi ha una limitació d'aforament amb un màxim de 350 persones. Tot això només 24 hores abans que la bola comenci a rodar, amb el partit inaugural demà a 9:45 entre la selecció espanyola, farcida de catalanes, i Canadà. Més detalls des de Canal Terrassa, amb el Mic Romagosa.
Compte enrere per al Mundial Femení Terrassa 2022, que arrenca demà amb el partit inaugural entre Espanya i Canadà a 9:45 del vespre. Però aquesta nit, a 9:15, es farà la presentació a la Seu d'Ègara. Un conjunt d'Adrian Lock que arriba a la competició convençut de les seves opcions i també pensant que jugar a casa doncs pot ser un punt important. Escoltem paraules de la roda de premsa celebrada ahir, escoltem Adrian Lock, entrenador seleccionador espanyol, i també a Gigi Oliva, jugadora de la selecció espanyola.
Tampoco pienso que vamos a llegar al principio del torneo como todo, con todo perfecto, no es realista, siempre va a haber una evolución. Sí que estoy muy contento con dónde está el equipo. Los últimos días de la concentración anterior me quedo muy contento con el nivel del equipo, francamente. Estamos entrenando, jugando a un nivel muy alto. Se nota la confianza de las jugadoras de lo que son capaces de hacer y eso me da muy buenas sensaciones para empezar el torneo de la mejor manera posible.
Jo, com he quedat l'equip, realment veig un potencial brutal. Sí que és veritat que hem tingut canvis, com ha dit l'Adrian, hem tingut pocs mesos per assimilar conceptes que potser abans doncs hem canviat el model de xoc i realment en alguns partits de la Pro League s'ha notat que ens faltava aquest punt de potser de tenir els partits complets i fer tot el que ens demanaven, però crec que realment s'ha assimilat.
Per Sergi Oliva es retirarà de la selecció espanyola, serà l'última competició que disputi, un total de 261 partits ha disputat fins al moment.
Parlem ara de bàsquet, ja hi ha dates i seu per a la Lliga Catalana Masculina i Femenina. La masculina serà al Palau d'Esports de Tarragona el proper 20 de setembre i enfrontarà en la primera semifinal el Baxi Manresa i el Joventut de Badalona i en l'altra el Barça i el nouvingut a la CB, el Bàsquet Girona. Per tant, dos partidassos amb els quatre equips catalans de la Lliga ACB. I el pavelló gironí de Fontejau acollirà la fase final de la Lliga Catalana Femenina amb unes semifinals que disputaran el Cedis, el Cadí la Seu contra el campió de la Lliga Catalana Femenina Challenge, d'una banda, i l'Uni Girona i el Barça Club Bàsquet Sant Feliueng, un altre nou vingut, en aquest cas de la màxima categoria estatal femenina. D'aralt, l'altre serà aquesta Lliga Catalana Femenina, serà el primer cap de setmana d'octubre, com dèiem, a Fontejau. Acabada la temporada més, continuem amb bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona. Hem pogut parlar amb un dels ídols de la penya, Pau Ribas, que ha fet balanç d'un gran curs per al joventut que ha quedat, recordem, tercer a la CB, a més de disputar competició europea, l'Eurocup, on va caure amb la decepció als vuitens al Palau Olímpic de Badalona. Ens ho amplia el Xavi Ballesteros.
Pau Ribas s'ha convertit en un dels referents no només de l'afició, sinó també del vestidor. El seu retorn a Badalona fa dos anys era una aposta per retornar a la penya entre els millors i l'objectiu l'ha complert. Les expectatives de l'equip, però, són ara mateix molt grans, perquè igualar, acabar tercers a l'ACB és molt complicat. Per Pau Ribas, un dels punts positius és que es podrà mantenir la base de l'equip i no haver de tornar a fer una plantilla de nou. Un dels jugadors que han estat temptats per deixar la penya ha estat Antetòmic, un jugador que marca diferències i que ha rebut propostes millors per sortir de Badalona. Ribas, que coneix perfectament el pivot croat de la seva etapa al Barça, té clar que continuarà.
Crec que la seva aposta per venir a Badalona ja ha sortit bé. Jo crec que personalment i esportivament ha estat molt bé i no entenc per què hauria de marxar ara, no? Dos anys més veterà, dos anys en un club que està còmode i que estem com a projecte cada cop més sòlids. I bueno, jo no tenia dubtes de l'Ante que seguiria.
L'escorta verdinegra, tot i tenir 35 anys, ha tingut regularitat aquest curs i ha estat a un nivell físic excel·lent. Ribas té molt clar que el seu futur només passa per continuar jugant a Badalona fins que les cames aguantin. És un exemple pels joves del planter.
Parlem ara de patinatge artístic. Ho dèiem a l'inici, dissabte arriba a la plataforma de streaming Xala el segon Trofeu Catalunya, una competició que s'està celebrant des del dilluns a tres municipis del Baix Camp, a Riudoms, a Mont-roig del Camp i també a la capital, a Reus, i en la qual hi participen més de 1.100 patinadors i patinadores en la modalitat de lliure, des de la categoria 1 a la 7. Ens ho explica, ens ho amplia des de la nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
Dies assenyalats pel patinatge artístic a la comarca del Baix Camp. I és que durant aquesta setmana s'està celebrant el segon Trofeu Catalunya, organitzat pel Comitè Català de Patinatge Artístic. La idea va sorgir l'any 2020 per a generar una base d'aquest esport, així com també per posar dins el panorama mediàtic participants amb molta projecció. Dividit en tres seus, des del 27 de juliol fins a demà, els patinadors i patinadores estan buscant el seu accés a la gran final, que es durà a terme el dissabte al Pavelló Olímpic de Reus, un gran esdeveniment que podreu seguir també per Xala. Dividint les categories en 7 nivells, un total de 1.143 esportistes passaran pels diferents pavellons de la capital, Riudoms i també Mont-roig del Camp, en col·laboració amb els ajuntaments dels tres municipis, en una competició que s'emmarca dins els criteris del DollarCat, essent, doncs, puntuables pel rànquing. Més enllà d'aquest element competitiu, també es potenciarà la participació dels clubs i les seves famílies amb sortejos i premis, tant a les institucions del patinatge com a l'afició que vingui a animar.
Gràcies, Aleix. Dissabte, dia de patinatge artístic, com dèiem, a Parxala, tot el dia, i amb aquest Trofeu de Catalunya. I diumenge, també a Xala i també a les televisions locals, podrem viure dues de les finals de la Granollers Cup, un dels tornejos d'handbol base més importants d'Europa, de fet, el major del sud d'Europa, que es disputat des d'ahir amb la inauguració i fins diumenge al Palau d'Esports de la capital vallesana. També hi ha seus, subseus a Canovelles i també a les Franqueses. Més de 1.000 partits en un gran ambient d'handbol, amb equips de més d'unes 15 països diferents arreu del món. I a l'enjoc n'hem parlat amb el director de la competició i gerent del Club Balonmano Granollers, Pep Blanchard, que deia estar molt satisfet de la recuperació d'aquesta Granollers Cup.
Estem molt, molt, molt satisfets després de dos anys sense poder-ho fer. Tornar a reunir 285 equips i la gent supermotivada, supercontenta, i va ser una gran festa. Tot l'acte d'inauguració dels dos llocs que sabeu que fem, la Porxada i el Palau, per tant, des del club més que satisfets, la feina que hem anat fent tot aquest any per recuperar la Granollers Cup, penso que és un èxit, després de tot el que hem tingut que anar passant tot, per tant, en aquests moments la primera paraula és satisfacció i amb ganes que això continuï fins al diumenge al vespre.
Un Pep Blanchard que assegurava també que la intenció, un cop superada aquesta edició de recuperació, és créixer de cara als propers anys. Un parell de punts abans d'acabar. Amb vòlei, el DCB Club Voleibol Sant Cugat, l'únic equip català que jugarà l'any que ve a la Lliga Iberdrola de la Divisió d'Honor Femenina, mantindrà el bloc per tornar a lluitar per tot la temporada que ve. Ens ho explica les novetats des de Cugat Media, el Joan Garcia. Joan, bon dia.
Bon dia, Martí. Després d'un curs brillant del DCB Club Voleibol Sant Cugat, recordin, va jugar per primera vegada la Copa de la Reina, va caure als quarts de final davant el vigent campió Laris i després va disputar per segon any consecutiu els play-offs pel títol, també va caure a quarts davant la Barca Menorca. El conjunt santcugatenc ha patit dues úniques baixes, Natàlia Matamoros i Marta García. Per contra, incorpora Maria Antònia Galindo, jugadora internacional, procedeix de la Barca Menorca i ocupa la posició de lliure, un gran reforç per l'equip de Rafa Ruiz. La segona jugadora és Alejandra Hurtado, gairebé a punt de complir 20 tant, juga de central i ve del Club Voleibol Barcelona. I per finalitzar, la tercera incorporació, Maria Brun, que puja de l'equip filial. Rafa Ruiz, content amb la plantilla, barreja de joventut i d'experiència.
Bueno, muy contento con la plantilla que hemos formado. Creo que hemos encontrado o vamos a encontrar un buen equilibrio de juventud, de experiencia, de seguir contando con gente joven, pero que tiene mucho potencial. Tenemos claro que evidentemente esta temporada va a ser un nuevo reto donde mantenemos a gran número de las jugadoras de la plantilla, pero que hemos incorporado a gente que nos va a hacer dar un salto de calidad.
Un conjunt santcugatenc que aposta per la continuïtat del bloc amb jugadores destacades com Anna Newsom, Aina Berbel o Raquel Brun. Juntament amb la capitana Capi Maldonado, estan cridades a ser peces fonamentals en l'esquema del tècnic Rafa Ruiz. La pretemporada s'inicia el 22 d'agost.
Gràcies, Joan. I en futbol platja, el jugador torrenc de Torredembarra, Edu Suárez, torna a la selecció espanyola per disputar la European Beach Soccer League. La competició tindrà lloc entre demà, divendres i diumenge a la platja de Nazaré, a Portugal. Més detalls de Ona la Torre, Josep Sánchez.
El jugador de Torredembarra va anunciar fa uns 4 mesos la seva retirada de l'equip nacional, però el seleccionador Cristian Méndez li ha demanat que torni per aportar la seva experiència en els objectius més immediats que té la Roja. Són la classificació pels Jocs Europeus de Polònia i pels World Beach Games. Suárez ha acceptat perquè són només 3 tornejos i ho pot combinar amb les seves obligacions laborals. El torrenc suma 115 partits amb la selecció i 91 gols. A Nazaré hi haurà 2 representants més de Torredembarra. José Arias competirà amb Espanya, mentre que Elliot Mounoud ho farà amb Suïssa. La Roja s'enfrontarà a Alemanya, Ucraïna i Azerbaidjan, mentre que Suïssa es veurà les cares amb França i Portugal.
Gràcies, Josep. I un últim apunt. Mollerussa organitza aquest dissabte al pavelló firal del segon obert internacional d'escacs amb 7 banderes presents. S'espera la participació de 140 participants procedents d'Estats Units, Argentina, Perú, Colòmbia o Andorra, entre d'altres, i aspira a entrar al circuit català aquest torneig. Ràdio Ponent Mollerussa, Carmen Alfonso.
Mollerussa acollirà el pròxim dissabte, dia 2 de juliol, el segon obert internacional d'escacs, Ciutat de Mollerussa. Enguany s'espera reunir 140 participants, dels quals més d'un centenar ja han formalitzat la seva inscripció. N'ha parlat a Ràdio Ponent el president del Club d'Escacs de Mollerussa, Jaume Rivera.
104, que si les inscripcions s'acaben el dijous, que és el darrer dia d'inscripció, calculem arribar a 140 persones. El motiu d'això va ser el canvi d'ubicació. El primer obert el vam fer a les instal·lacions de l'Amistat, que és allò on tenim el club i sempre emblemàtic, on sempre fan totes les activitats del nivell de club, però ja intuint que no hi cabríem, vam demanar la possibilitat de jugar al pavelló firal, que ens permet incrementar. Per tant, jo diria un gran èxit i esperem que es confirmin els 140 jugadors.
El torneig serà per partides ràpides, sense eliminatòries, que duraran aproximadament mitja hora cada una. Es faran 5 rondes al matí i 4 a la tarda. En total, es repartiran premis valorats en 2.200 euros de dotació global, que es repartiran tant en la categoria absoluta com també per trams, perquè quedi més equilibrat. També es premiarà els millors classificats de les categories inferiors, ja que l'objectiu és també promocionar els jugadors més novells a banda dels titulars, dels quals n'hi ha 8 confirmats i se n'espera una quinzena. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back.
Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ho deixem aquí, ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Raise your flag, show your true colors. Per un país valent i orgullós de si mateix.
On ningú tingui por de ser i de mostrar-se tal com és, sigui quina sigui la seva orientació sexual o identitat de gènere.
Un país on viure en llibertat i on tothom senti com a pròpia la lluita LGBTI.
Un país que senti orgull per l'orgull.
Fent que sigui Catalunya. Orgull de país.
Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Fer xarxa, fer pinya, crear aliances o sinergies. Ens quedem amb aquestes, amb les sinergies. I afegim un polsim de teatre, una cullerada d'arts, i tot plegat ho barregem amb una bona dosi de territori. El resultat és aquest. La recepta del FAST, el Festival d'Arts, Sinergies, Teatre i Territori, té tot això i molt més. Diversos micropobles de l'Alt Empordà tornen a fer xarxa per impulsar una nova edició d'aquest festival, que aposta per la descentralització de la cultura i que pretén apropar les arts escèniques a les zones rurals. Ho fa amb una programació dirigida a tots els gustos i edats, que compta amb circ, teatre i música. Entre el 7 i el 17 de juliol, 10 dies a propostes culturals repartides per Garrigàs, Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Sant Mori, Siurana, Vilamacolum, Vilanant i Vilaur. Fins al 17 de juliol, 8 micropobles de l'Alt Empordà s'uneixen per donar forma a una nova edició del FAST, el Festival d'Arts, Sinergies, Teatre i Territori. Tota la informació al web fastempordà.cat.
Sabies que...
L'origen de la cervesa amb llimona ens porta fins a Alemanya a principis del segle XX, en concret a la dècada dels anys 20 a la localitat de Deisenhofen, a uns quilòmetres de Múnich. La beguda va sorgir un cap de setmana d'estiu de 1922, quan s'estava celebrant una prova de ciclisme. Segons sembla, era tan gran l'allau de persones que es va congregar per veure la carrera que l'amo de l'única taverna disponible a la zona, Franz Schaberkugler, va tenir la idea d'allargar la cervesa disponible amb una mica de llimona, i amb això va poder servir a tothom una beguda refrescant. La idea de Kugler Mugler no va ser un altre que la d'omplir tres quarts de les gerres amb cervesa i la resta amb llimona. Els assistents van quedar encantats amb el nou invent, ja que no només el refrescava, sinó que a més tenia menys graduació alcohòlica i amb això feia que poguessin beure i fins i tot participar en una cursa sense risc de tenir cap accident. L'invent de Kugler va arribar a Múnich, on tothom va començar a anomenar-la Radler, que significa ciclista en dialecte bavarès. I encara que se solia donar les carreres com quan ara als ciclistes se'ls dona aigua, aviat es va convertir en una manera més de prendre cervesa, especialment a l'estiu i a tota Europa i al món.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon dijous, 30 de juny de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dijous 30 de juny, dia en què s'acaba oficialment la temporada per a molts esports. Avui parlem de futbol i de les novetats del Girona, que treballa en sessions del Manchester City per consolidar-se a la primera divisió masculina, i també parlarem de bàsquet, perquè sabem on i quan ja seran les finals de quatre de les lligues catalanes masculina i femenina. Aquest mateix matí hem sabut que Tarragona acollirà la cita masculina que enfrontarà els quatre equips catalans de la Lliga CB, Joventut i Manresa d'una banda en una semifinal i Barça i Girona en l'altra. La femenina es disputarà a l'octubre, en aquest cas a Fontejau, i enfrontarà l'Uni Girona i el Barça Club Esquens Sant Feliuenc en una semifinal, i el Cadí la Seu amb el guanyador de la Lliga Catalana Challenge de l'altra. Futbol, bàsquet, però també la prèvia del Mundial Femení de Hockey de Terrassa, que comença demà. Avui es fa la cerimònia inaugural. I handbol, amb la Granollers Cup, el torneig handbol base més important del sud d'Europa, que es disputa fins diumenge a la capital vallesana. En parlarem amb el seu director, el gerent del Club Balomano Granollers, Pep Blanchard. Tot això i més a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què hora més pendents a l'esport de casa nostra. Amb la Paula Pujol. Paula, bon dia.
Bon dia, Martí.
Avui és l'últim dia perquè el Barça tanqui com a mínim una de les palanques aprovades per l'Assemblea de Compromissaris per començar a revertir la situació econòmica.
El club ha de signar avui la venda d'una part dels drets televisius que, presumiblement, tot i que encara no s'ha fet oficial, serà el fons d'inversió Sixth Street per als propers 25 anys. Una operació que permetrà ingressar uns 200 milions d'euros per tancar el curs 2021-2022 en números positius i començar a generar fair play financer per poder fitxar nous jugadors.
Com dèiem, avui s'acaba el curs 2021 2022, s'acaba la temporada, com a mínim pel que fa a contractació. El Barça hauria de tancar això per tancar-la en números positius, i també s'acaba el contracte d'Ousmane Dembélé amb el Barça, que encara no ha decidit el seu futur.
El club li va presentar aquesta setmana una última oferta de renovació a la baixa perquè l'atacant francès s'acabi quedant a Barcelona.
Pel que fa a l'Espanyol, ahir a la tarda l'Espanyol va fer oficial a la marxa d'un altre dels porters, Oyer Olazábal.
Després de l'adeu del titular d'ara fa uns dies, Diego López, el club blanquiblau va confirmar ahir que no renovaria a Oyer. L'objectiu principal d'aquest mercat per al primer equip masculí, per tant, és un porter de garanties.
I en el conjunt femení de l'Espanyol, ahir es van fer oficials les renovacions per a la temporada que ve de la capitana i també de la màxima golejadora.
Cristina Baudet i Adriana Martín seguiran el curs que ve a l'Espanyol amb l'objectiu d'aconseguir l'ascens a la primera divisió.
El Lleida Esportiu i l'Andorra van confirmar ahir que s'enfrontaran a la quarta edició del trofeu Emili Vicente.
Un partit que tindrà lloc el proper 7 d'agost i que servirà d'una banda per homenatjar el qui va ser entrenador de tots dos equips i també per presentar el primer equip lleidatà davant de la seva afició.
Encara en futbol, ahir es va presentar el nou reglament i les bases de la nova primera federació.
El primer requisit és estar al corrent de pagament en el moment de la inscripció, a més de portar les dades financeres requerides, un aval bancari i una pòlissa de fiançament. A més, s'ha de disputar d'un terreny de joc de gespa natural amb il·luminació de com a mínim 600 llums, amb una capacitat mínima de 4.000 espectadors i graderies perimetrals a tot l'estadi. Els equips hauran de tenir un pressupost mínim d'1,5 milió d'euros anuals a partir de la temporada 2023-2024 i garantir un salari mínim de 35.000 euros per temporada tots els als jugadors majors de 23 anys. La Lliga, la primera federació, on hi haurà 4 equips catalans, comença el 28 d'agost.
Un d'aquests equips catalans és el Nàstic de Tarragona, que s'enfrontarà, ho vam també saber ahir, al Saragossa, en el 13è ciutat de Tarragona.
El partit es disputarà el 29 de juliol al nou estadi Costa Daurada, en el primer enfrontament de pretemporada confirmat per al Club Grana.
En bàsquet ja hi ha dates i seu per a la Lliga Catalana masculina i femenina.
La masculina serà al Palau d'Esports de Tarragona el proper 20 de setembre i enfrontaran la primera semifinal al Baxi Manresa i el Joventut de Badalona, i en l'altra al Barça i el Bàsquet Girona. El pavelló gironí de Fontejau acollirà la fase final de la Lliga Catalana amb unes semifinals que disputaran els Cedis contra el campió de la Lliga Catalana Femenina Challenge, d'una banda, i l'Uni Girona i el Barça Club Bàsquet Sant Feliuenc, de l'altra. Serà el primer cap de setmana d'octubre.
La Lliga Catalana Masculina serà el 20 de setembre, la Lliga Catalana Femenina serà el primer cap de setmana d'octubre, l'1 i 2 d'octubre. Per cert, l'Espart Uni Girona perd la seva màxima anotadora.
La nord-americana Kennedy Burke no continuarà a Fontejau la temporada que ve després de no arribar a un acord amb el conjunt gironí i fitxar pel Villeneuve Lilla francès.
En hoquei patins, el noi renova a Jordi Bargalló.
19 anys després de la seva marxa, Jordi Bargalló va tornar el curs passat al club de casa seva, on va arribar com a infantil. Després de passar pel Liceo, l'Igualada i l'Oliveirense portuguès, Bargalló afronta la seva segona temporada consecutiva al conjunt de Sant Sadurní.
I també en aquesta hoquei lliga masculina, el Girona renova el jugador més veterà de la competició, Jaume Llavarola.
L'Igualadí porta 8 temporades defensant la porteria del Girona i als seus 47 anys ho continuarà fent la temporada que ve al costat del segon porter, Pau Fernández, de només 19 anys. Després de 30 anys a l'elit, Llavarola compta amb un palmarès en què suma 4 Copes d'Europa, una Copa Certs, un Campionat del Món i un d'Europa amb la selecció espanyola i la Copa Amèrica amb la selecció catalana.
En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma anuncia el seu primer fitxatge.
Es tracta de l'ala barceloní Nil Closes, que arriba procedent del Noia Gallec, amb qui va guanyar la Lliga a la segona divisió i va aconseguir l'ascens. Format a les categories inferiors del Barça, Nil Closes ha signat fins al 2025 amb el club colomenc.
En waterpolo, la selecció espanyola masculina, dirigida pel català David Martín, és ja a les semifinals del Mundial de Budapest.
Espanya, amb 13 jugadors catalans, va superar per 7-6 a Montenegro i s'enfrontarà a Croàcia a la segona semifinal. També buscaran un lloc a la final Grècia i Itàlia.
En tennis, fa poca estona ha acabat el partit de Paula Badosa de la segona ronda de Wimbledon contra la romanesa Irina Vara. Victòria clara també per a Badosa, que passa, per tant, a 700 de final. Ha guanyat 2-7-0, 6-3 el primer i 6-2 el segon. I en handbol ha tornat ja la Granollers Cup, el major torneig internacional d'handbol base del sud d'Europa.
Després de 2 anys d'aturada per la pandèmia, la competició torna al Palau d'Esports de la capital vallesana, que acollirà com a seu principal més de 1.000 partits amb 285 equips de 15 països diferents.
I un últim apunt en ciclisme, les estacions de muntanya de la Molina i de Vallter seran 2 finals d'etapa de l'edició número 102, la propera de la Volta a Catalunya.
2 ports que ja són una referència en la història recent de la cursa amb etapes que acaben en alt. La prova catalana tindrà lloc del 20 al 26 de març de l'any que ve.
I avui és dijous i tornen aquest cap de setmana les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, per Xala, tindrem protagonisme per al patinatge artístic, Paula.
Dissabte arriba a Xala el segon Trofeu Catalunya de Patinatge Artístic, una competició que ja s'està celebrant des de dilluns a 3 municipis del Baix Camp, a Riudoms, Reus i Mont-roig del Camp. Hi participen 1.143 esportistes d'entre els nivells 1 i 7 de la modalitat lliure. El Trofeu Catalunya va néixer el 2020 amb la intenció de donar l'oportunitat a la base de gaudir d'una gran competició i donar visibilitat al futur de la disciplina.
Per Xala es podrà veure la retransmissió de la gran final d'aquest Trofeu de Catalunya de patinatge des del Pavelló Olímpic de Reus dissabte, diríem, durant tot el dia, i diumenge tindrem handbol.
A les televisions locals i a Xala es podran veure en directe 2 de les finals de la Granollers Cup, un dels tornejos internacionals d'handbol formatiu més importants d'Europa. A partir de 4:45 de la tarda es podran seguir amb la retransmissió de la xarxa la final juvenil femenina i la final a l'Evi masculina. Ladies and gentlemen, let's go!
Dijous 30 de juny comencem parlant de futbol, perquè avui acaba la temporada oficialment, com a mínim contractualment, per a molts jugadors de futbol. El Girona ja mira cap al Manchester City per confeccionar la nova plantilla. Des de Montilivi confien que arribin joves talents al grup del conjunt anglès en forma de sessions, mentre també estan valorant, a més, quins jugadors del filial blanc i vermell poden passar a la dinàmica del primer equip. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
El retorn a primera del Girona donarà la possibilitat a la direcció esportiva d'accedir a una llista més àmplia de joves talents del City. La via de cessions amb el Manchester mai s'han tancat, però ara Montilivi és un atractiu per les promeses citizens. Això sí, no deixen de ser promeses, com valora el director esportiu del Girona, Quique Cárcel.
La gent, és lògica, el que vol és que vingui Sterling, Bernardo Silva i De Bruyne.
Sí, m'agrada, sí, m'agrada. Bon jugador.
Però, lògicament, al final ens hem d'adaptar una miqueta a la realitat.
La realitat és que la FIFA només permet 3 sessions per part d'un mateix club i un total de 8 cedits a cada equip. La norma, però, no afecta els menors de 21 anys.
Gràcies, Joan. Veurem com confecciona la plantilla tant el Girona com l'Espanyol, que ja ha anunciat altes i baixes, i el Barça, que encara no ha anunciat cap. Més futbol. A la segona federació, Lleida Esportiu vol anar de la mà de les penyes i l'afició a la campanya Blau al Cor. El club s'ha ficat en 3.000 abonats, l'objectiu de cara a la temporada 22-23, la temporada que ve, destacant els 60 euros de l'abonament per la grada d'animació al gol nord de la primera graderia. Més detalls de 1 a 1, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Una campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent, formada per 7 tipus depenent de l'edat, la situació laboral o la ubicació al camp d'esports, i on es recuperarà tenir el pertinent seient que anirà de la mà d'aquest abonament. Dins els objectius que es planteja aquesta campanya, i destaca la voluntat de reordenar i reassignar els números d'abonaments per classificar d'aquesta manera els abonats de Lleida Esportiu. Una tasca que, segons Mario Valencia, director de Tecnologia i Innovació del club, no serà fàcil i, per tant, demana paciència.
Una invitació a que de alguna manera nos sigan ayudando y teniendo paciencia, porque el proceso no va a ser tan simple. Tenemos dos fuentes de información, una directamente captada de un determinado número de socios abonados anteriores y una base de datos que venía de atrás, que se gestionaba a partir de la anterior gestión. Que la calidad de la información que hay ahí también está a prueba y está a revisión. Entonces, por eso la invitación es a que nos ayuden, por un lado, dándonos la información correcta desde el sistema, y la segunda, que nos tengan paciencia, porque no va a ser simple.
Una campanya d'abonaments que començarà el dissabte 9 de juliol donant prioritat a les renovacions i finalitzarà el 27 d'agost, després de passar per les fases d'altes, reassignació i entrega del carnet. Per Vicente Javaloyes, director general de Lleida Esportiu, el club i el seu futur aniran on vulguin els aficionats.
Yo creo que es el momento de que esa apuesta clara que estamos demostrando con hechos tenga el máximo apoyo de la afición. El club, el Lleida Esportiu, será solo lo que quiera su afición que sea. Ya sabemos que nosotros estamos a la cabeza y somos responsables de ir guiando este proyecto, pero la respuesta de la afición, y aquí tiene la primera oportunidad de esta temporada antes de que empiece para demostrarlo.
En cas d'assolir els 3.000 abonats que s'han marcat des de Lleida Esportiu, el mateix club regalarà 5 entrades a cada abonat per utilitzar al llarg de la temporada.
Gràcies, Sergi. I un últim punt de futbol. Aquesta setmana us explicàvem la creació d'una nova categoria en el futbol català. A l'assemblea de dilluns passat a Blanes, de la Federació Catalana, la Superliga, que s'afegirà a la partida de la temporada 23-24 entre la Primera Catalana i la Tercera Federació. Un dels clubs afectats per diverses de les decisions aprovades per a la Federació aquest dilluns, com dèiem, és el Club Esportiu Mataró, que veu amb bons ulls la creació d'aquesta Superliga. Aquesta i d'altres novetats les ha valorat el president del Club Esportiu Mataró des de Mataró Ràdio, Mataró, Joan Maria Espà.
L'organisme federatiu creu que esportivament és necessària per fer pujar el nivell de la competició i permetre als equips que pugen a tercera ref no tenir els problemes que històricament tenen per mantenir la categoria. Una superliga que obliga els mataronins, això sí, a fer un bon campionat, ho explica el president Fran Seijo.
Tot el que no sigui pujar és com baixar. I per això aquesta temporada es preveu que serà dura, aquesta categoria Primera Catalana. Però ja no només de cara al Mataró, sinó mira tots els equips que hi ha a Primera Catalana, no? S'ha tornat a Figueres, estan, bueno, l'escala d'equips amb pressupostos forts.
Un dels punts més novedosos és el fet que les jugadores de futbol puguin jugar qualsevol categoria de la Federació Catalana, tot i que el president Fran Seijo creu que serà difícil que això es produeixi al primer equip del Club Esportiu Mataró, malgrat que el tècnic Raül Monroy ja li ha plantejat que no ho descarta.
Sí que veig que físicament cada vegada, a l'hora que es fan grans, i aquestes a poc a poc s'aniran posant al dia, no? Però ara mateix, jugadores del primer equip que puguin jugar amb el primer equip masculí, físicament no sé si hi hauria alguna. Tècnicament, segur, segur. Tècnicament, Rocco està superpreparada per jugar, per exemple. Carla Payton, físicament, són dos peces brutals. No?
Un dels temes que més preocupa l'entitat groc i negre té relació amb la nova normativa que intentarà protegir els clubs petits. Al complir-se a partir de la propera temporada, representa un desgavell per l'entitat groc i negre que ja té planificat el pròxim campionat.
Nosaltres tenim una estructura muntada de cara a aquesta temporada vinent, es desmunten tot, perquè aquestes sancions que posen i tal, crec que s'hauria d'estudiar una miqueta cada cas i cada club i bueno, a veure com acaba tot això. Nosaltres posarem en contacte amb la federació a veure què es pot fer de tot el que tenim.
L'entitat groc i negre també veu amb bons ulls el nou pla de competició del futbol base i la creació de les lligues lúdiques.
Parlem ara d'hoquei herba. Aquesta tarda s'inaugura el Mundial Femení de Terrassa a la Seu d'Ègara, en una cerimònia que barrejarà el hoquei amb la cultura popular, el patrimoni històric local i amb les jugadores com a principals protagonistes. De fet, hi haurà les capitanes dels 8 equips que juguen a la Seu de Terrassa. Recordem que part del Mundial també es juga a Amstelveen, als Països Baixos, en un acte que començarà a 9:15 de la nit. Això sí, tot i que l'entrada és lliure i gratuïta, el recinte en limita força l'aforament, amb un màxim de 350 persones. Tot això només 24 hores abans que la bola comenci a rodar al partit inaugural a la gespa blava de l'Olímpic de Terrassa. Demà a 9:45 de la nit entra el partit inaugural entre la selecció espanyola, farcida catalanes que juguen a casa, per tant, i Canadà. El seleccionador espanyol, Adrián Loch, deia ahir a la roda de premsa prèvia que tenia bones sensacions amb el seu equip.
Tampoco pienso que vamos a llegar al principio del torneo como todo, con todo perfecto, no es realista, siempre va a haber una evolución. Sí que estoy muy contento con dónde está el equipo. Los últimos días de la concentración anterior me quedo muy contento con el nivel del equipo, francamente. Estamos entrenando, jugando a un nivel muy alto. Se nota la confianza de las jugadoras de lo que son capaces de hacer. Y eso me da muy buenas sensaciones para empezar el torneo de la mejor manera posible.
I en la mateixa línia es va expressar una de les peces claus d'aquesta selecció, la garenca Gigi Oliva, que juga a casa, jugadora del júnior de Sant Cugat, que a més va aprofitar per anunciar ahir que et deixarà la selecció espanyola, amb qui ha jugat 261 partits després d'aquest Mundial.
No és una cosa que hagi fet totalment oficial, sí que m'ho han anat preguntant i és el moment que crec que pues, les noves generacions doncs, tinguin aquesta experiència. Ja porto 16 anys i és el moment de fer altres coses.
Com dèiem, avui, aquesta nit, a 9:45 de la nit, a la Seu d'Ègara, cerimònia inaugural a la terrassa d'aquest Mundial Femení de Hockey, que es comença a disputar a partir de demà, com dèiem, amb aquest Espanya-Canadà, a l'Olímpic de Terrassa, fins al 16 de juliol. En handbol, Granollers acull des d'ahir fins diumenge la Granollers Cup, un dels tornejos d'handbol base més importants d'Europa. Més de 1.000 partits en un gran ambient d'handbol amb equips de més d'una quarantena de països d'arreu del món. I qui no pugui anar a Granollers, diumenge podrà seguir per les televisions locals i per Xala amb les retransmissions de la xarxa dues de les finals, la juvenil femenina i la Laví masculina, a partir de 4:45 de la tarda. Per parlar d'aquesta Granollers Cup tenim al telèfon el gerent del balonmano Granollers i director també de la competició, Pep Blanchard. Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia.
Ja ha començat aquesta nova edició de la Granollers Cup. Com està anant aquesta nova edició després d'aquests dos anys complicats de pandèmia?
Bueno, de moment estem contents, molt bones sensacions. Tant ahir la inauguració a la Porxada com sobretot a dintre el Palau, que vam omplir el Palau amb més de 5.000 persones. I avui a les 9 del matí han començat els partits a les 16 pistes. Per tant, una de les màximes que és el torneig és la puntualitat. Puntualment hem començat i en aquests esdeveniments és important arrencar, no? Arrencar la part principal, que és la competició, i aquí estem.
Ho comentava ara, més de 4.500 jugadors i jugadores en aquest retorn de la Granollers Cup i un gran ambient també, ahir en el primer dia.
Sí, la veritat és que sí, vull dir que estem molt, molt, molt satisfets després de dos anys sense poder-ho fer. Tornar a reunir 285 equips i res, i molt, la gent supermotivada, supercontenta, i va ser una gran festa, tot l'acte d'inauguració dels dos llocs que sabeu que fem, la Porxada i el Palau. Per tant, des del club més que satisfets, la feina que hem anat fent tot aquest any per recuperar el Granollers Cup, penso que és un èxit, després de tot el que hem tingut que anar passant tot. Per tant, en aquests moments, la primera paraula és satisfacció i amb ganes que això continuï fins al diumenge al vespre.
I com veu el nivell d'aquest any dels equips que hi competeixen?
Bueno, el nivell sempre és alt. Tenim molts equips, tenim més equips estrangers que altres edicions, que l'última edició del 2019, però el nivell, bueno, es va desenvolupar i encara a poc va passant la competició, no? En aquests moments han començat els partits, com t'he dit, a les 9 i encara és aviat per anar dient que poden arribar a les finals.
No sé si hi ha novetats aquest any respecte a les últimes edicions prepandèmia, si aquests dos anys han donat per replantejar alguna cosa.
Sí, hi ha una novetat per mi important a l'hora de generar ambient, interrelacions amb els equips, és que el Palau ens permet aquest any, després de les remodelacions que va haver-hi pel Mundial del desembre, ens permet de jugar dos pistes a la vegada a la seu central del Palau, no? Això fa que s'està generant, doncs, des d'aquests primers moments que he dit, que acaba de començar, un gran ambient i que el volum de persones a l'entorn del Palau, amb cinc pistes que es juguen, doncs, fa que generi un gran ambient de públic, de participants, de relació entre ells, que és una de les coses que sempre busca el Gran Escam. No? Hem anat a dir, a nivell d'infraestructures, i això és el més important, i hem sigut una mica amb la idea de recuperar, recuperar el que estàvem fent fins al 2019. És evident que no hem arribat als números de l'últim any de la pandèmia, que eren quasi 350 equips, però estem satisfets i una mica ha sigut tornar a arrencar un torneig molt arrelat a tota Europa i sobretot també a vegades en alguns països de fora d'Europa i també en l'àmbit català com estatal, no?
I evidentment amb Granollers, amb una ciutat també que torna a viure l'handbol a ple rendiment amb una altra cita internacional en pocs mesos. Com deia, el Mundial Femení a finals d'any passat, l'European Masters també de veterans fa tot just una setmana i ara el retorn d'aquesta Granollers Cup.
Sí, sí, el club ens agrada organitzar, planificar, treballar, que la gent vingui, i tots aquests esdeveniments formen part de la filosofia de treball del club i sempre està intentant oferir el màxim de coses per la ciutat, pels nostres jugadors, pels equips de fora, i que la gent pugui venir i disfrutar del veritable handbol a la nostra ciutat.
Acabo, podem dir que ja es tracta d'una cita plenament consolidada després de dues dècades. No sé si també té possibilitats de créixer.
Sí, nosaltres hem fet estudis i la idea és de aquest any era recuperar i l'any que ve és intentar créixer amb el número d'equips, amb el número de pistes, amb el número d'activitats. Aquest any hem sigut molt prudents a l'hora de generar activitats perquè fins al mes saps que hi ha hagut moltes incerteses, però sí que volem de cada any que ve fer algunes coses noves, però aquest any era una mica de recuperació. Però sí, la idea del club, la idea de l'organització és treballar perquè això puguem arribar a molta més gent i pugui venir més gent a la nostra ciutat.
Doncs ho seguirem, evidentment. Primer amb aquesta Granollers Cup del 2022, que va arrencar ahir i s'allargarà fins diumenge, recordem, amb les finals, fins diumenge tot el dia del vespre. Pep Blanchard és el gerent del Club Balomena Granollers i director d'aquesta Granollers Cup. Moltes gràcies per atendre l'enjoc i que acabi d'anar molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres també, i us esperem aquí el diumenge per la transmissió d'aquestes dues finals, que esperem que siguin interessants, com has dit tu. Tenim les 10 finals des de les 12 de la matí fins a les 10 del vespre i vosaltres fareu dues finals, si no me recordo malament, els alevins masculins i els juvenils femenins, que esperem que tothom en pugui gaudir.
Exacte, seran a partir de 4:45 de la tarda, que es podrà veure també per Xala i per les televisions locals. Gràcies, Pep, i molta sort.
Vinga, una abraçada. Adéu-siau.
Continuem aquí l'enjoc amb un apunt d'última hora. Ara mateix el Barça acaba de fer oficial l'acord amb Sixth Street, el fons d'inversió, per la venda d'un 10% dels drets televisius, dels drets de televisió del club de la Liga. El club continua executant l'estratègia per millorar la seva fortalesa financera i la competitivitat, diu el comunicat del Barça, que acaba de publicar, com dèiem, fa pocs minuts. Per tant, s'ha fet oficial la primera palanca, anomenada palanca, de la nova junta directiva, que genera una plusvàlua total de 267 milions d'euros per a la temporada en curs. Per tant, el Barça que tancarà en positiu aquest curs 2021-2022. En bàsquet ja hi ha dates i seu per a la Lliga Catalana Masculina i Femenina. El pavelló Gironí de Fontejau, ho vam saber ahir, acollirà la fase final de la Lliga Catalana amb unes semifinals que disputaran el Cedis, el Cadí la Seu, contra el campió de la Lliga Catalana Femenina Challenge, d'una banda, i l'Uni Girona i el Barça Club Bàsquet Sant Feliuenc, de l'altra. Serà el primer cap de setmana d'octubre. I de l'altra, ho hem sabut aquest matí, la masculina serà al Palau d'Esports de Tarragona el proper 20 de setembre i enfrontarà els quatre equips catalans de la Lliga CB. En la primera semifinal, el Baxi Manresa i el Joventut de Badalona, i en l'altra el Barça i el Bàsquet Girona. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
Feia 27 anys que la ciutat no era seu de la màxima competició catalana, quan la casa del Club Bàsquet Tarragona, el pavelló del Serrallo, va ser l'escenari d'un torneig que es va emportar al Barça. Aquest és el primer gran esdeveniment que viurà aquest pavelló des que la Generalitat va cedir la titularitat completa a l'Ajuntament de Tarragona el passat mes de març. En aquest sentit, la consellera d'Esports, Mari López, es mostra preparada per demostrar que Tarragona pot ser la seu d'aquest tipus d'esdeveniments esportius.
I demostrar que Tarragona està preparada per acollir aquest tipus de competició. Volem agrair a la federació que hagi confiat en Tarragona i, bueno, evidentment que estarem a l'alçada.
Destacar també que aquesta celebració esportiva coincidirà amb la celebració de les festes de Santa Tecla. Les semifinals se celebraran dimarts 20 de setembre i enfrontaran el Baxi Manresa contra el Joventut de Badalona i el Barça amb el Bàsquet Girona. Els guanyadors d'aquest partit es classificaran per jugar a la final, que tindrà lloc el dimecres 21 de setembre.
Fins aquí l'enjoc d'aquest dijous 30 de juny, el penúltim enjoc d'aquesta temporada. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem demà divendres, dia 1 de juliol, últim programa de la temporada. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
País valent i orgullós de si mateix.
On ningú tingui por de ser i demostrar-se tal com és, sigui quina sigui la seva orientació sexual o identitat de gènere.
Un país on viure en llibertat i on tothom senti com a pròpia la lluita LGBTI.
Un país que senti orgull per l'orgull.
Fent que sigui Catalunya. Orgull de país.
Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit.
Antònia Ferrín, primera astrònoma espanyola. Antònia Ferrín Moreiras va néixer a Orense el 1914. Es va matricular a la Facultat de Ciències de la Universitat de Santiago, on per aquella època només s'impartia la carrera de Química. Va obtenir en el període de la Segona República la llicenciatura en Química i el títol de mestre nacional gràcies als ajuts i beques que va poder obtenir. El 1964, acabada de llicenciar, ja era professora ajudant de pràctiques de les assignatures de físiques i matemàtiques a la facultat, tasca que compaginaria amb l'ajudant interina de la secció de ciències de l'Institut de Sant Jaime fins a l'any 1936, en ambdós casos de manera gratuïta i sense cap tipus de remuneració. Alhora, realitzava la carrera de farmàcia i els dos únics cursos de ciències exactes que s'impartien a la Universitat de Santiago de Compostela. Durant la Guerra Civil va ser inhabilitada i va obtenir la rehabilitació el 1940, quan es va tornar a incorporar al seu lloc docent a la Facultat de Ciències. Als anys 40, Ramon Maria Aler, fundador de l'Observatori Astronòmic de la USC, la va introduir en el món de l'astronomia. Va fer mesures micromètriques d'estrelles dobles, mesures de passos d'estrelles pel meridià i mesures d'ocultacions d'estrelles per la Lluna. Els seus resultats es van publicar a la revista espanyola d'Astronomia Urània. El 1950 es va llicenciar en Ciències Exactes, la seva veritable vocació, a la Universitat Central de Madrid, després d'estudiar com a alumne lliure els tres cursos que li faltaven. També el Consell Superior d'Investigacions Científiques li va concedir una beca per realitzar tasques d'investigació a l'Observatori Astronòmic de Santiago, beca que el 1952 es va transformar en una feina d'ajudant d'investigació. El 1957, al crear-se la secció de matemàtiques de la Facultat de Ciències a la USC, Antònia es va convertir en la seva primera professora, impartint nombroses matèries i participant activament en els primers anys de vida del centre. Va continuar investigant sota la direcció de Ramon Maria Aller, que, al costat de Vidal Abascal, la van animar i la van ajudar a realitzar, per lliure, els cursos de doctorat a la Universitat Complutense. El 1963 va presentar la seva tesi doctoral, Observacions de passos per dos verticals. Va ser nomenada catedràtica de matemàtiques a l'Escola de Magisteri Santa Maria de Madrid i va abandonar Santiago per exercir les seves funcions allà. Un cop a Madrid, Antònia es va convertir en professora adjunta. A l'agost de 2009 va morir la primera astrònoma espanyola, la doctora Antònia Ferrín Moreiras, als seus 95 anys.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
En primer lloc, la prevenció. No la prevenció, la possibilitat de patrullar, de ser presents als barris, carrers del nostre país i, naturalment, tenir més presència i fer-ho, a més de la mà de les policies locals, amb dispositius compartits o conjunts, però, en tot cas, coordinats en funció doncs, dels criteris de cada un dels ajuntaments i també, naturalment, de les nostres comissaries i dels nostres responsables territorials.
És el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, detallant el dispositiu que els Mossos d'Esquadra desplegaran aquest estiu a Catalunya. Amb la prevenció com a focus principal, és el dispositiu més important desplegat l'última dècada i suposarà reforçar 27 comissaries, gairebé la meitat de les que hi ha a Catalunya. Davant d'una arribada de turistes que es preveu superior a la del 2019, també es garantiran efectius a la resta de comissaries dels Mossos, on hi haurà més agents que ara fa 3 anys. Es reforçaran especialment les de l'àrea de Barcelona i el